Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
It's you, it's you forevermore. I've never been in love before. I thought my heart was safe, I thought I knew the score. But this is one, it's all too strange and strong. I'm full of a foolish song, and out my song must pour. So please forgive this helpless haze and me.
Sona jazz i els oients del Penedès en xarxa saben immediatament que aquest dissabte hi ha concert de jazz a càrrec de Jazz Club Vilafranca a Vinzeu. I, a més, aquest és especial perquè és el darrer de la temporada. Així que a l'espai setmanal de Vinzeu, avui ens acompanya Àlex Cassanyes, de Jazz Club Vilafranca. Bon dia.
Bon dia.
I també comptem amb dos integrants de l'equip de Vinzeu, la Cecília Gené i la Marta Andreu. Benvingudes.
Gràcies.
Bon dia.
Comencem amb el jazz, que ja sona, perquè dissabte, adéu a la temporada, vacances, i en el cas de la Junta, a engreixar aquest curs vinent i a donar-li forma, no, Àlex?
Sí, exacte. O sigui, aquest dissabte serà l'últim concert d'aquesta temporada, i ho farem amb... Com acostumem a fer els últims darrers anys, intentem portar un grup així més nombrós, per com si fos una mena de final de festa.
Que faci patxoca, no?
Sí, que faci patxoca. I en aquest cas comptarem amb el Marçal Barramon, que és un saxofonista molt jove, que ha muntat un sextet i bé, bueno, doncs serà un gran concert, perquè a part d'ell, doncs va acompanyat de figures molt importants. O sigui, també molt joves, algun potser no... Bueno, quasi tots són molt joves...
Què vol dir molt jove?
Bueno, tenen la vintena. O sigui, la vintena i algun...
Són joves, no? Passen el filtre.
Sí, passa el filtre.
La vintena i poc. O sigui, 20 i molt pocs, alguns. Dóna la casualitat també que ell no és, crec que és el primer cop que ve. O sigui, no ha vingut mai a cap dels concerts a tocar. Dóna la casualitat, això que deia, que fa dos mesos van venir... uns músics, i també aquest cop repeteixen com són el pianista i el guitarrista, que és el Camil Arcarazo a la guitarra i el Diego Arbalejo al piano, que ens van acompanyar també fa dos mesos. I tenim la novetat, en aquest cas, d'un trompetista. És un trompetista fantàstic, que també molt jove, que no ha vingut mai, que és l'Álvaro Ocón.
Per tant, en teniu ganes.
Sí, sí, perquè és molt...
És d'aquest,
sí, jo l'he vist algunes vegades i és fantàstic. perdó, el Jordi Pallarès a la bateria també va venir fa em sembla, també amb el mateix concert. Perdoneu la meva memòria, que no és gaire bona. I el més important...
Va, la cirereta.
Sí, pels vilafranquins, és que en aquest cas tornarà a venir, o tocarà aquí a Vilafranca per no sé quantes vegades, perquè és el Tom Felices, que és vilafranquí. Ho dic perquè tocarà aquí, que clar, ell és d'aquí, ha fet molts concerts.
Però el ha tocat arreu.
Sí, el Jazz Club, crec que potser és el tercer cop que ve, si no em falla la memòria, que potser que em falli, però bueno, sempre que ve, el Ton de fet és un contrabaixista doncs format a l'Escola de Música de Vilafranca, que ara està acabant d'estudiar a Holanda i ve amb una projecció ja internacional, o sigui, està tocant amb molta gent i a més, bueno, és que toca molt bé, ja de petit ja ho feia, o sigui...
L'havies tingut d'alumne?
Sí, jo l'havia tingut d'alumne.
I es nota aquí l'orgull de profe.
I el Ton sempre, bueno, vull dir que animo tothom que no, o sigui, que vingui a veure el grup, però també amb ell, no? Que sempre que se'l pot veure, doncs és fantàstic.
Aquest so que estem escoltant no és el de la banda
no,
d'aquest dissabte, perquè no hi ha enregistrament, oi?
No, això, segons almenys l'Spotify, no està gravat. Desconeixo, això he de dir que és així, desconeixo si és un projecte que s'ha de gravar, això. Jo us dic, ja com he dit abans fora del micro, que jo no el coneixo amb el Marçal, però els altres sí, però m'imagino que sí, perquè normalment tots els projectes que es munten són o acostumen a tenir un objectiu d'enregistrar-ho. I això, bé, doncs serà... O sigui, jo penso que serà un concert que estarà molt bé en el sentit de que portem un artista que no ha vingut mai com a líder i els que l'acompanyen doncs són... Sí que hi han vingut, però a part són també molt, molt bons músics i a part hi ha el Ton, no? Vull dir que...
Què més vols?
De festa, sí.
I qui no els conegui, tot aquest estol de joves músics és una bona oportunitat per dir... Quan començava, jo el vaig escoltar...
Bueno, sí.
Amb Jazz Club Vilafranca, eh?
Sí, sí. Vull dir, i res, dir-vos també, la pregunta que em feies de preparar la propera temporada, dona la casualitat també que ja la tenim molt, molt, molt lligada.
Heu fet feina?
Sí, bastant.
Heu estat treballant aquest final de curs.
Jo personalment no massa, però hi ha membres de la Junta molt actius.
Està molt embastada, doncs.
Sí, i hi ha bastants concerts ja lligats. No podrem
dir
res. Bueno, el que sí que podria dir és que segurament al setembre hi haurà dos concerts. O sigui, en lloc d'un...
Doblet.
Sí. Que jo ja sí que sé qui són, però prefereixo... bueno, ja ho anunciarem.
Què començareu? Passada la Diada?
Sí, perquè normalment això sempre cau el tercer cap de setmana i, bueno, per fer així una mica... bueno, també començar la temporada una mica fent-ho gran.
Amb força, que es noti que torneu,
exacte,
no?
Sí, i res, i també així per no sé si per acabar, però, bueno, animar que qui es vulgui fer soci del Jazz Club, doncs... que sàpiga que, bueno, podrà veure un concert fantàstic cada mes. Estem creixent el número de socis, també.
Que bé.
Els dos últims anys ha pujat bastant. Bueno, bastant. A veure, no ens compararem amb el Barça, però
es
poc
nota
a poc. Sí, sí.
Que hi ha entrada, hi ha flux.
També, sí, o sigui que...
I la mitjana, es rejuveneix?
Bueno, això...
això costa més.
Sí que està venint, ens n'hem adonat, que està venint gent de fora, o vull dir que potser no són de Vilafranca, o gent que no ha vingut mai. Això amb els últims... Algun dia n'hem parlat a les reunions, que no sabem si venen o bé perquè veuen les xarxes socials, o perquè escolten la ràdio, o perquè... Que segurament és tot per
tot
això.
Tot suma.
I no són els típics que sempre venien. O sigui, hi ha gent que sempre ve. Que
són fidels.
Són fidels.
No són els típics, són els fidels.
Els fidels, exacte. Bueno, jo els hi dic, clar, els hi dic... Sí, els fidels. Però últimament això està venint gent que bueno, que no saps d'on...
A nosaltres ens passa igual, amb els amics, que també tenim un gruix d'amics que són històrics, fidels, amb una edat, doncs ja, no diríem la xifra, però ja és una mitjana...
Important.
I els nous amics que s'estan fent, no dic que tinguin 20 anys, tampoc és això.
No són com aquests joves músics.
Però sí que està rejuvenint molt la mitjana, clar.
Es nota.
Sí, amb el jazz també, o sigui, és veritat, és el mateix. O sigui, sí que la mitjana és una mica alta, però, bueno... Sí,
també és una qüestió de poder adquisitiu, no? Sí, fins que clar. No t'assentes...
Sí.
Tens uns ingressos fixes, no pots plantejar-te segons què.
Les dificultats de la gent jove, no? Vull dir, pagar cap, pels que treballem i això, pagar potser 12 a 15 euros, doncs dius, vaig a un concert, però per un jove no és el mateix.
Sí, pesa més. Sí. I tot i que no hi ha enregistrament, què ens podries dir d'aquest so del sextet de dissabte? Quin jazz sonarà?
Bé, o sigui, jo, a veure, segons el meu entendre com a músic, o sigui...
Que no és poc.
És així una mica el que es coneix, així una mica l'straight ahead jazz, que és així el swing actual, diguem-ho així. I la formació és una típica formació de jazz. A diferència del concert passat, que va ser violí, que va ser una cosa que sí que és una formació que no és gens habitual... amb el jazz, que el líder sigui un violinista. En aquest cas tenim una formació així... per exemple, hi havia un grup que es deia l'Art Black i el Jazz Messengers, que tenia una mica aquesta formació, és un grup molt icònic, sense la guitarra, però estem parlant del so típic del jazz, o sigui... Ja hi faig servir molt aquesta paraula, però en aquest cas sí, és la formació aquesta d'uns quants músics, on tenim un saxo i una trompeta, que són un so que és l'habitual, no?, l'escoltar, però bé, també els que ens agrada el jazz és el que volem, no? Bueno, o qui va escoltar jazz espera una mica obtenir aquest so. Això no vol dir que altres vegades que busquem altres coses, perquè es fan altres coses. Però bé, en tema so, també allà a l'Auditori del Vincent se sent fantàstic, vull dir que no... Que...
Petarà bé.
Sí.
És el darrer concert d'aquesta temporada de Jazz Club Vilafranca, dissabte a 8:45 a l'Auditori de Vinzeum, ja que parlàvem de xarxes i d'aquestes noves cares que s'acosten a l'auditori i escoltar jazz. Com que ara feu vacances, on trobaran informació sobre Jazz Club, sobre com fer-se soci, on sou?
Sí, a part del que deia de l'Instagram, que és Jazz Club Vilafranca, també a la nostra web... que és allà, de fet, on està tot més detallat i hi ha tota la informació. Si algú vol comprar les entrades, a la web també hi ha l'enllaç a la web del Vinzeum, que és a través d'on s'ha de fer, tant si és per tant pels socis, si ho volen reservar, com qui vulgui comprar l'entrada i no haver de fer cua per la taquilla.
I si aquest estiu... Mentre esteu de vacances, em plantejo fer-me soci, començar el curs amb vosaltres.
També a la web trobarà la informació i, si no, s'ha d'enviar un correu a contacte@jazzclubvilafranca.cat.
Gràcies, Àlex. Acompanyen la Cecília Gené i la Marta Andreu. Els oients coneixen bé la Cecília Gené. La Marta Andreu no, i jo tampoc la coneixia. La Marta és nova a l'equip, oi?
Sí. Feia dies que la volia portar, però se m'ha resistit una mica per diversos motius, eh? No. La Marta...
No és per culpa nostra. Una mica, no?, que la ràdio imposa, Marta.
Sí, una miqueta.
Una miqueta.
La Marta doncs, va començar a treballar amb mi a la comunicació del museu ara al novembre?
Sí, al novembre, sí. Després de la inauguració.
I això, i estem allò colze a colze, que està molt bé poder tenir algú amb qui compartir estrès,
alegries, també.
Alegries, no? Sí. Està bé fer una mica més d'equip. La veritat és que jo estic molt contenta.
Home, jo encantada també.
Doncs benvinguda i t'esperem més sovint aquí a Ràdio Vilafranca en aquest espai.
Gràcies.
Avui marxem d'excursió. La Cecília
sí.
Ens porta una petita primícia, una sortida, una excursió que preparen, de la qual poca difusió se n'ha fet i, per tant, si us enganxa, podeu córrer a reservar.
Sí, sí, sí. És una activitat que, com que ja entra a nivell de calendari en el següent mes i en el següent trimestre, doncs clar, com que fem les comunicacions trimestralment, acabem el 30 de juny, això és el dia 4 de juliol, no entrava. I aleshores doncs, volíem explicar-vos-ho una mica bé, perquè no queda pas massa, però en canvi és bastant novetat.
Quin dia es fa la sortida?
Un divendres, això sí, és un divendres 4 de juliol, tot el dia, perquè marxem a l'Empordà a conèixer tot el que puguem sobre el suro. És una activitat que està vinculada, relacionada amb l'exposició temporal Simposi, que justament parlem dels oficis, no?, relacionats amb el vi, doncs pensàvem que era molt, molt interessant de poder entrar en aquest tema paral·lel al vi, com és el suro, on, a més, aquí a Catalunya, doncs, jo crec que hauríem de treure pit, perquè la indústria surera ha estat històricament molt potent, molt important, i tot i que ja ens ho deien l'altre dia quan vam anar, oi, a l'Empordà, que ara mateix la veritat és que Portugal doncs, ha emportat el gat a l'aigua, és així, però nosaltres tenim una història en relació amb el suro molt potent. I aleshores fem una proposta, si tu participa, Marta, cap problema. Jo he posat la directa. Marxem amb autocar, per això hem quedat molt aviat, perquè clar, l'Empordà, vulguis que no, doncs ja fa una mica de viatge. I el primer que farem a primera hora, abans de que apreti molt la calor, és anar a pelar suro.
Veurem. A una surera?
Sí, 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 amb un, li diuen buscatà, sí. Eloi Madrià, que és super especialista en aquest tema, a més participa en el vídeo del simposi, si heu anat a veure l'exposició, és un dels de les persones que xerren en aquesta conversa que hi ha a l'exposició, i ell ens farà una demostració. Clar, això és un tema que no es pot fer tot l'any, vull dir, l'alzina surera es pela en un determinat moment de l'any, i clar, això també ens ha marcat molt de poder fer aquesta sortida ara i no després, perquè ja després ja no arribàvem.
Sí, encara que sembli que farà molta calor, no? Ens van dir que quan pelaves el suro estava molt fresquet a dins. Sí, que potser també és un al·licient.
L'ombra d'aquesta surera.
Sí, i dins de l'escorça de l'arbre, sí, diguéssim, clar, quan clar. La pelaves.
Sí, no es pot fer allò amb... Hi ha uns límits, no?, de clima, de temperatura, no? Si no,
està
ja
tot
no funciona. Sí, perquè si no la qualitat doncs no és la que toca, no?
Llavors, de primera hora peleu suro.
De primera després... hora anem al bosc, pelem suro. Després ens apropem a Palafrugell i veiem el Museu del Suro de Catalunya, que a més ha renovat fa poc la seva exposició permanent, amb moltes més peces i una proposta especialment amb el tema de l'accessibilitat molt, molt interessant. Ara que l'altra setmana no, va venir la Laia per parlar d'accessibilitat.
Aquestes noves mesures que heu introduït, sí.
Doncs allà també hi han treballat molt i podrem entendre justament aquesta importància de la història del suro, no?, de la indústria. L'altre dia, quan hi vam anar, doncs, ens explicaven coses realment molt interessants que tenen a veure també amb coses del tema obrer, de la lluita obrera, dels treballadors de les fàbriques. Aquí hi ha també una part de història més vinculada a la gent de peu, no? Vull dir que és també molt, molt interessant. I, clar, el que no podíem deixar era de fer un tast. En aquest cas el vinculem amb l'Institut Català del Suro. Per tant, serà un tast on la participació del suro serà important per entendre, no?, què és el que aporta, no?, aquesta matèria a un vi que pot ser molt diferent en funció de com el tractis amb el tema del suro, no? I clar, tot plegat, doncs, la veritat és que fa una jornada superpotent. Pararem a dinar, també. I ja després tornem cap a casa. Aquesta és la proposta.
Es recuperen aquelles sortides que s'havien fet i que tant agradaven.
Sí, sí, sí. Jo crec que aquesta, en concret, és molt interessant. Pel tema de la pela, però també la resta de propostes, que potser les podíem fer en un altre moment de l'any, no? però també són molt, o sigui, vull dir, realment és una visita molt completa.
I el preu inclou l'autocar i el dinar.
Sí. Quant costa?
Són 60 euros entrada general i pels amics 50.
I ja es poden fer inscripcions.
Sí, sí, està ja l'activitat penjada a la pàgina web d'entrades.vinzeum.cat. El nom de l'activitat, però es veurà fàcil, perquè es diu El secret del suro, vull dir que a la que vegin suro és aquesta, perquè tenim diverses activitats allà penjades. I sí, sí, es poden fer reserves des d'ahir o abans d'ahir.
Sí. Sí.
La intenció ja és fer un autocar gran?
No ho sé. Aviam un autocar passa. Gran potser és molt, però allò, una trentena, sí. Un autocar gran, 60, potser són molts.
Aquesta proposta és pel divendres 4 de juliol, però si voleu plaça en aquest autocar, correu ja a inscriure-us. I aquests dies tenim altres activitats, tastos, visites...
Sí, a veure, avui mateix tenim un tast, però com que fa dies que el tenim ple, no hi entrarem massa. però, sí, sí. Tenim dins del cicle Catalunya Terra de Vins, on anem mensualment dedicant a una DO, no? Són uns tastos, però que no demanem justament... Volem conèixer una DO, cadascuna de les 12 DOs de Catalunya, però no la forma més típica, oficial...
No és convencional.
No és convencional.
Busqueu algú diferent.
Sí, perquè som al museu, no sé. Hem de fer coses una mica diferents. I aleshores, en aquest cas, li hem demanat al Joan Pons Villaró, que és el cantant del Petit de Calaril, que ens parli de la DO Costers del Segre. I això serà dimecres que ve, que és 25, per tant...
L'endemà de Sant Joan.
Guardeu una mica de forces de la Ravenya, per venir a aquest tast, que segur que serà molt xulo, perquè no és el típic tast, mai ho és, Vull dir, hem tingut algun on hi havia violí, hi havia poesia, hi havia... Vull dir que, més enllà dels vins que es tasten, que això és evident, perquè si no seria un tast, però sí que té un discurs i un tarannà diferent.
Si no podem donar referències, però sí que podem dir que és una molt bona selecció, no?
Sí, exacte.
També cuidada com les seves cançons, diguéssim.
Fins aquí puc llegir, no?
Ah, exacte.
L'Enric Santisteban no us deixa dir res més.
No.
I aquest dissabte, tot i que estem a les portes de Ravella i de Sant Joan, hi ha la visita de les 12?
Aquest dissabte tenim visita de les 12, com en general tots els dissabtes.
I quins horaris feu pel pont?
El dilluns, com que acaben dilluns i no obrim mai, doncs
no afecta.
I el dia 24 obrim com un festiu, és a dir, de 10 a 2. Sí. I si esteu ja preparant la Ravella, doncs si recordeu que a la botiga del museu tenim molts caves, corpinats, ancestrals o sense bombolles... el que vulgueu per celebrar la Ravella de Sant Joan.
Podem passar a fer la compra.
Oh, i tant.
Marta i Cecília, gràcies per acompanyar-nos i a l'Àlex també, mil gràcies per haver-nos fet costat tota aquesta temporada. Bon estiu.
Gràcies.
Gràcies.
A reveure.
Bon estiu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de l'Arboç retornarà la part proporcional dels serveis no prestats durant la vaga de pre-zero de la taxa d'escombraries. L'Ajuntament de l'Arboç informa a la ciutadania que es realitzarà la devolució de la part proporcional de la taxa d'escombraries corresponent als serveis que no es van poder prestar durant la recent vaga de l'empresa pre-zero. Aquesta mesura té com a objectiu compensar els veïns i veïnes pels serveis afectats. Per aquells contribuents que tinguin la taxa d'escombraries domiciliada, la devolució es farà de manera automàtica al seu compte bancari sense que hagin de realitzar cap tràmit addicional. No obstant això, els contribuents que no tinguin la taxa domiciliada hauran de facilitar un certificat de titularitat bancària del número de compte IBAN on vulguin rebre l'import corresponent. El termini per presentar la sol·licitud és fins al 30 de juny. A més, aquells que no hagin abonat encara el rebut de la taxa corresponent al tercer trimestre de 2024 o se'ls hagi retornat, hauran d'adjuntar també un justificant de pagament. El grup de treball en obesitat de l'Alt Penedès i el Garraf presenta el nou protocol territorial. El protocol d'abordatge de l'obesitat ha estat presentat aquest dilluns en una jornada celebrada a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, a Vilafranca. El grup de treball en obesitat està format per professionals del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf i de l'atenció primària d'aquestes dues comarques. El nou protocol té com a objectiu millorar l'atenció i el benestar de les persones amb obesitat del territori, oferint una resposta de qualitat basada en un enfocament integral, coordinat i centrat en la persona, posant especial èmfasi en la detecció precoç i el seguiment personalitzat lliure d'estigma. Amb aquesta nova ruta, l'Alt Penedès i el Garraf fan un pas endavant per oferir un model d'atenció integrada, multidisciplinari, coordinat i empàtic davant d'aquest problema de salut pública que va creixent. Us parlem ara del ple de renúncia de l'alcaldessa d'Olèrdola en compliment del pacte de govern. Aquest dijous tindrà lloc el ple extraordinari de l'Ajuntament d'Olèrdola de presa de raó de la renúncia de Fina Mascaró com a alcaldessa. La sessió es preveu iniciar a 7:45 del vespre i es podrà seguir en directe a través del portal de videoactes de l'Ajuntament. La renúncia de l'alcaldessa es produeix en compliment del pacte de govern entre Esquerra, Impulsem Olèrdola i PSC, que establia que durant els primers 2 anys de mandat l'alcaldia l'assumiria Fina Mascaró, d'Esquerra, i els 2 darrers anys Jordi Álvarez, d'Impulsem Olèrdola. El ple d'aquest dijous té com a únic punt de l'ordre del dia la presa en consideració de la renúncia de l'alcaldessa i s'ha excepcionat del règim econòmic d'assistència. I acabem explicant-vos que la Biblioteca de Sant Sadurní estrena un nou espai jove. Des de finals de maig, la Biblioteca Ramon Bosch de Noia compta amb un espai jove, un espai situat al costat dels esports, entre les novel·les juvenils i el còmic. La col·lecció reuneix llibres de tot tipus que, pel seu format, temàtica i forma d'abordar els continguts, són adients per al públic més jove o per a aquelles persones que tenen curiositat per algun tema i els agraden els formats més visuals i divulgats. La tria d'aquests llibres i la imatge gràfica que acompanya l'Espai Jove ha comptat amb el suport d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Escola Jacint Verdaguer que participen a la biblioteca a través de serveis comunitaris.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 11:45. Us oferim ara la nostra segona agenda al detall de la setmana, una setmana prèvia a Sant Joan, on moltes de les propostes estan relacionades amb aquesta data tan assenyalada al calendari festiu català. La primera proposta l'anem a buscar a la capital del Cava, on es presenta el cicle Marídem, amb un toc dolç molt relacionat amb la revetlla, que ara ens descobreix l'Eli Jiménez.
Com bé dius, presentem ja el cicle Marídem i ho fem de la mà del regidor de Turisme de Sant Sadurní, Pedro Campos. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé, fantàstic.
Pedro, deia la Sílvia que en aquesta prèvia de Sant Joan nosaltres posem aquest toc dolç perquè aquest dissabte s'apuja el taló del Marida'm amb un tast de coques de Sant Joan amb bombolles festives.
Sí, a més un tast molt, molt singular, no? Perquè sembla que per primera vegada participen totes les pastisseries de Sant Sadurní, quilòmetre zero, i em sembla que m'han dit que alguna també fa alguna coca especial, no?
Mm-hmm.
Perquè s'apropa al seu centenari i vol fer alguna. La veritat és que és una tradició molt, molt nostra, no? I que comença ara i després, bueno, continua en barris, en totes les rebelles, no? Sant Jaume, aquí Sant Sadurní sempre ha sigut un poble de moltes rebelles. També és bastant lògic, no? Perquè vivim del Cava. I la veritat és que sí, que molt content de poder fer aquest maridatge, no? Aquest de portar aquests sabors que puguem portar aquests sabors a la nostra taula. Aprofito també per dir que això és aquest dissabte i que encara queda algun foradet, eh? Si n'hi ha algú que s'anima, encara estarà a temps de poder anar-hi, eh?
www.sansadurni.cat, allà hi ha absolutament tota la informació i poden comprar aquestes entrades per assistir dissabte a partir de les 7 de la tarda al pati del Cava Centre, aquest tast de coques de Sant Joan amb bombolles festives que, com deia en Pedro, dona el tret de sortida a aquest cicle Marida'm, un cicle nou que arriba al Cava Centre. I que abans de parlar de la resta de propostes d'aquest cicle, deixa'm que et pregunti per una mica com neix aquest projecte, com es crea.
Bueno, aquest projecte, ja ho saps, no? Nosaltres que sempre hem anat fent sempre fent tastos, maridatges, però una miqueta desordenat, no?
Mm-hmm.
Tal com cau. I l'idea ha sigut aquesta, ordenar una miqueta. Ara el juny era la que més ens ballava, no? Perquè la tardor i a prop de Nadal sempre és més fàcil, no?, de fer això.
Mm-hmm.
Però la veritat és que ha sigut molt, molt original, no?, de trobar aquest maridatge i més un maridatge que té el valor aquest que té, que és quilòmetre zero, no?, que és el que estem lluitant molt, no?, per activar el comerç local. I també hem de dir que igual que tenim els millors caves i escumosos del món, jo crec que tenim la millor pastisseria del món, eh? I molt complementari, cadascú amb les seves particularitats, però jo crec que tenim una pastisseria de molta, molta, no, jo diria, de moltíssima qualitat.
Quatre grans pastisseries aquí a Sant Sadurní que estaran representades aquest dissabte amb les seves coques de Sant Joan. Què millor aparador, no?, de cara a vendre coques per la Revetlla de Sant Joan que aquest dissabte poder-les tastar, aquestes quatre, i dir, escolta, aquesta m'agrada més, o aquesta altra, o potser prefereixo més petites i endur-me-les totes.
Sí, a banda de que és això, és una petita rebella, diríem, o la preàmbul de la rebella és això. Si tenen algun dubte, pues, aquí marxarien tots, no? Tastant-les totes és la manera de decidir per una altra, o agafar un trosset de cada. Vull dir que això també és molt típic d'aquí, de Sant Sadurní, no?
Cau també aquest tast, aquest tret de sortida del Marida'm en plenes festes de barris. Pedro, un dels moments més tradicionals del nostre calendari festiu, una d'aquelles festes que no sé si a tu també, quan comencem a escoltar la banda de barris tocar el Ball de la Mantellina, sota la doble àliga, doncs ja pèls de punta.
La veritat és que sí, mira, ho estàs dient i se m'estan ficant, no? Perquè és una festa molt, molt nostra, és la festa que ens fa diferents, no? que ens fa singulars, i a més la vius amb igual intensitat de quan ets un nen que quan, com jo ara, que sóc un avi, no? La veritat és que sí, jo me'n recordo de petit. Jo ara veig els meus nets que van darrere dels gegants, i jo els gegants els hi tenia molta, molta, molta por, eh? Però bueno, una vegada, jo no sé, pues, agafaves els confits, la coca, en la meva època ens convidaven a anar al cine, això ara tenim una miqueta més...
Complicat,
però sí. Bueno, estem treballant. I la veritat és que sí, que és una festa que, bueno, que tothom al carrer... De més jovenet també és la festa que tons pares et deixen sortir més estona perquè estan tranquils que està tothom al carrer i un o altre sempre et vigila.
Mm.
Vull dir, el que et deia, no? És una festa que ja dic, des de infant fins a ser avi, els avis que acompanyen els nens allà als confins, no?
Mm.
I això, el jovent que surt per primera vegada en colla, no? I, bueno, i això, i que tothom... té la porta oberta per una copa de cava i un trosset de coca. La veritat és que sí, que jo crec que és de les festes més... Mm-hmm. Bueno, de fet, és la festa que ens fa diferents.
Com a regidor, hi ha un moment important d'aquestes festes de barris, divendres a les 5 de la tarda, al rengle dels confits. Pedro, tu com el vius? Perquè com a regidor jo crec que ha de ser...
Jo crec que és una de les coses més... I ara se m'està erissant encara més els... que és una de les festes, jo crec que per la que val la pena passar tots aquests moments bueno, que no tan agradables, no? I a més jo estic en una situació especial també, no? Jo aquest any tinc el meu net de 3 anys, que ja li he donat el confit 3 vegades, però també tinc en Romà, el net d'un any, que per primera vegada passarà a recollir els confits, no? Llavors, doncs, per mi és molt doblement especial, no? O triplement especial, no? Però sí que fa molt goig, no?, fer el passeig aquest i tota la canalla al voltant i saludant-te i veure aquelles cares de felicitat. La veritat és que sí, que això esborra tot qualsevol mal moment que puguis tindre.
Mm. Sens dubte és el moment en majúscula de les festes de barris, aquest rengle dels confits. Aquest mateix divendres, 5 de la tarda, a plaça de l'Ajuntament, la gent que ens estigui seguint, que no se'l perdin, perquè val molt i molt la pena. Pedro, tornem al Marida amb aquesta cita de dissabte. No ho hem dit, però les noies de Caram Caram som les encarregades de conduir a aquest Marida.
Aquesta és una de les diferències amb els altres, no? Que era tot una mica més desordenat, no? Pues, i les nenes aquestes ho fan molt bé, ha sigut un bon i ho treballen molt bé i a més són d'aquí del Penedès, no?
Que és
important conèixer els productes perquè, de fet, aquestes maridatges es basen en això, no? Amb productes locals i escumosos i caves de la zona, també. I la veritat és que ho fan molt bé. No sé si heu vist el vídeo, però s'ho treballen molt bé i són molt professionals i ho fan molt, molt divertit, no? Vull dir, aprendre divertint-te doncs sempre no és agradable.
Pedro, com dèiem, aquest dissabte el Marida em dona el tret de sortida amb aquest tas de coques de Sant Joan amb bombolles festives, 7 de la tarda, al Cava Centre de Sant Sadurní. Si et sembla, apuntem, tot i que encara falten uns mesos perquè arribin, apuntem les properes cites per saber una miqueta quina és la temàtica, més o menys quan seran, i per la gent que ens estigui seguint, doncs que ja es vagi fent una mica d'agenda, perquè com que tenim tantes cites...
És el que anava a dir, que jo crec que sí, que és molt important guardar-se les dates, no? Mm-hmm. I en aquest aspecte, doncs, a l'octubre, després cap a finals de l'octubre, perquè l'octubre ve molt ple, no?,
amb el
cabatàs. Mm-hmm. I tenim, doncs, això, tenim un... Bueno, un tas dels productes de la tardor, diríem, no? Ves? Oli d'oliva, castanyes, boniatos, embotits, mermelades, codony... Mm-hmm. I entre altres productes, no? I tot això també ho maridarem doncs, amb caves per això, per realçar el seu sabor, les seves textures, tant del cava com dels productes de tardor. I el diumenge 14 de desembre... també al migdia, aquest sí que tenim, perquè aquest ja vam fer l'any passat una i va tindre molt, molt d'èxit, que aquí ens visita, bueno, ens farà un show cooking de Nadal, amb productes de Nadal, el Cintet, no?, el Jacint Carafí, no?,
Sadurninenc, sí, reconegudíssim.
Això mateix, un xef reconegudíssim, i com les Caram Caram també molt, molt Instagramer, vull dir, molt, molt, molt influencer i que ho fa molt bé. I a més, el més important és que molt, molt, molt de Sant Sadurní. Té la seva colla aquí, el Lleó a hockey, s'estima Sant Sadurní. Necessitem persones així per això, per pujar-nos l'autoestima, que sí, que ho fem molt bé, que tenim totes les vessants ben cobertes, no? I tot això tindrà lloc allà al Cava Centre i, bueno, seran conduïdes, com has dit tu, per Caram Caram. I jo crec que és important no perdre-se-les.
Ens les apuntem a l'agenda i sobretot recordem a la gent que ens estigui seguint, que a www.sansadurni.cat, si es volen sumar a la proposta d'aquest mateix dissabte, 7 de la tarda, al Cava Centre, aquest tas de coques de Sant Joan amb bombolles festives, aquest tret de sortida del Marida'm amb les noies de Caram Caram, doncs al web de Sant Sadurní trobaran les entrades i es poden sumar a aquesta proposta. Pedro, sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa, avui presentant aquest nou cicle de turisme que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Jo encantat de vindre i ojalà pugui vindre més i explicar, perquè estem fent moltes coses que bueno, que ja s'expliquen per xarxes i tal, però bueno, no, mai està de més, no, de fer un... de puntualitzar. Gràcies.
Aquesta revetlla de Sant Joan, Òmnium al Penedès, portarà de nou la flama del Canigó arreu de la comarca, i enguany també a Sant Jaume dels Domenys i a Sant Pere de Ribes. El seu president, Toni Vidal, ens acompanya i ens ho explica ara. Bon dia.
Bon dia.
Òmnium al Penedès porta anys coordinant i vetllant aquesta arribada de la flama del Canigó al Penedès. Per què?
Bé, la flama del Canigó va néixer, diguem-ne, els seus inicis són a l'any 55, a la Catalunya Nord, un personatge, diguem-ne, rellevant d'aquells moments, emmirallat amb l'obra Canigó d'en Verdaguer, va decidir pujar a la muntanya del Canigó i encendre una flama, i a partir d'aquell moment això s'ha anat estenent. Primer es va anar estenent a la Catalunya Nord, fins que als anys 60 va trasbassar la frontera administrativa, diguem-ne, entre Espanya i França, i aleshores doncs, ja es va començar a estendre per tots els territoris de parla catalana, i doncs, des de ja fa uns quants anys Òmnium, diguem-ne, ajuda a coordinar la distribució de la flama arreu dels països catalans.
De fet, Òmnium lluita perquè aquest 24 de juny sigui considerat o agafi més força com a diada nacional dels Països Catalans, no?
Exacte. Per Òmnium la considerem la diada nacional dels Països Catalans, que trasbessa fronteres administratives, que arriba des de Salses a Guardamar i des de Fraga a Maó, inclús fins a Sardenya, no? És un cim, i també a Andorra, que també és, evidentment, és un país independent i precisament és l'únic país que té el català com a llengua oficial de ple dret. En definitiva, és un símbol que volem estendre cada vegada que arribi a més poblacions i entitats, i que amb aquest sentit de portar la flama serveixi d'unió per tot aquests països i tota la gent, entitats i que formem part dels Països Catalans.
L'any passat, gràcies al Foraster, molts vam descobrir què passa al Canigó, tota aquesta logística, totes aquestes persones que es preocupen de que aquesta flama arribi arreu.
Sí, sí. Efectivament, a través del Foraster va ser un programa que va donar visibilitat a aquest esdeveniment, podem dir, que ja fa molts anys que es realitza, i que breument us faig un mica de resum. La flama del Canigó es conserva durant tot l'any encesa al Castellet de Perpinyà. Aleshores, el dia 22 es puja...
Caigui com caigui, sempre.
Sí, sí, sí. El dia 22 de juny es puja al cim del Canigó, i a les 12 de la nit del 22 al 23 es comença, diguem-ne, a baixar la flama per tota una sèrie d'equips de gent que es coordinen per baixar la flama des del cim del Canigó, i a partir d'aquí es distribueix a tot arreu dels Països Catalans. En concret, l'arribada aquí a l'Alt Penedès es fa a través, diguem-ne, recollint la flama al Parlament de Catalunya.
Per tant, no hi ha cap equip, no hi ha voluntaris de l'Alt Penedès que vagin a la Catalunya Nord, que vagin al Canigó. Nosaltres recollim aquest testimoni a Catalunya, allà a casa, no? Al Parlament català.
Exacte, exacte. Aleshores, és voluntari, si alguna entitat, per exemple, l'any passat, el Centre Excursionista del Penedès va fer gestions per ser present allà. El que passa que també està molt limitat, perquè és un fet molt conegut, molt, diguem-ne, molt demandat, diguem-ne, per moltes entitats, i està molt limitat a l'accés i controlat per la gendarmeria francesa, perquè el Canigó, com tots sabeu, està situat a la part francesa dels Pirineus. Però bé, fet amb temps...
No van sortir bé les gestions.
Sí, sí, hi van anar. El que passa que, bueno, parlant amb la responsable, doncs crec que si van poder-hi arribar, però no potser a dalt de tot, sinó perquè quan es baixa la flama, des de dalt de tot, és el cim d'una muntanya i
l'espai
és limitat. I aleshores hi ha com un altre punt de trobada, una mica més avall, que permet allà doncs, agafar la flama i diguem-ne, repartir-la arreu. No?
Sí, recordo el foraster, hi ha un refugi, exacte, on allà sí que s'hi veia una bona gernació de gent vinguda d'arreu esperant per recollir aquest testimoni, no?, aquesta flama.
Exacte, exacte.
O acompanyar-la, si més no.
Doncs, parlant, diguem-ne, de...
En el cas de l'Alt Penedès, anirem al Parlament, com cada any, a sí, buscar-la.
Precisament, la recollida al Parlament es fa des de fa molt temps, se'n cuida a l'Ajuntament de Torrelles de Foix, que, diguem, aleshores, també... És un, podríem dir que és un també dels coordinadors de la distribució de la flama aquí a l'Alt Penedès. La recepció a l'Ajuntament, al Parlament de Catalunya, és una recepció amb el president del Parlament, amb un acte solemne que tothom que si volgués, si vol apuntar, doncs amb temps, doncs també hi pot anar directament. Aleshores, a les 12... diguem, es recull la flama en allà.
Estem a dia 23, ja.
Estem a dia 23, sí, això. Aleshores, s'arriba la flama, es fa un acte de recepció a les 2 del migdia a Torrelles de Foix. És el primer acte, diguem-ne, el primer acte aquí al Penedès.
Això serà dilluns, 23 de juny.
Dilluns 23, A les 12, a les 2 del migdia es fa una primera recepció a l'Ajuntament de Torrelles de Foix, tot seguit hi ha un petit dinar amb els col·laboradors i la gent de Torrelles, i després ja els actes continuen, l'acte de pròpiament de distribució de la flama, que es manté encesa amb un paveter allà a l'Ajuntament de Torrelles, es puja a 6:15 a dalt del santuari de Foix, des d'on les ADF de l'Alt Penedès, que aquest any s'han involucrat molt intensament en l'organització i distribució de la flama, i a les quals també els agraïm aquesta implicació per portar la flama a molts dels municipis de l'Alt Penedès, inclús alguns de fora, també.
Baix Penedès i Garraf, aquest any.
Sí, aquest any ens estrenem la flama rebuda des del santuari aquí a Torrelles i el santuari de Foix, es portarà a Sant Jaume dels Domenys. Estem molt contents que també arribi al Baix Penedès a través, diguem-ne, nostra, i també a Sant Pere de Ribes. Les connexions amb l'ADF de l'Alt Penedès han fet possible que aquesta distribució arribi a aquests dos nous municipis o poblacions de fora de l'Alt Penedès. Que també cal esmentar que aquí a l'Alt Penedès estrenem 4 o 5 poblacions més que l'any passat, Per exemple, les tinc ara en aquest moment, doncs crec són 4 o 5.
En total?
Són 20 municipis.
20 municipis.
20 municipis.
Per tant, el santuari de Foix serà el centre neuràlgic des d'on els diferents municipis aniran recollint aquesta flama?
Bé, hi ha un altre punt, o sigui, a 6:15 de la tarda del dia 23, bàsicament les ADF i algunes entitats recullen la flama del santuari de Foix, però des d'allà un altre punt neuràlgic, diguem-ne, principal de distribució és la muntanya de Sant Pau, aquí al costat de Vilafranca. Aquí també algunes entitats també aniran a recollir la flama, i en concret la flama des de la muntanya de Sant Pau, corredors baixaran la flama fins a Vilafranca, i a les 8 de la tarda es farà l'arribada a la plaça de la Vila, on farem un acte, diguem-ne, lúdic i també solemne, per dir-ho d'una manera, per fer la recepció de la flama, i que els vilafranquins, en aquest cas, perquè la flama arriba aquí, en aquest cas parlem de Vilafranca, doncs puguin venir a cercar, a recollir la flama per encendre o que presideixi les revetlles, diguem-ne, de tot això.
Aquí a la plaça de la Vila hi haurà l'actuació dels Músics per la Llibertat, sardanes i la lectura del manifest, un manifest únic que es llegirà arreu, no?, aquest 23 de juny.
Sí, una de les coses que la coordinació de la distribució de la Flama del Canigó és elaborar un manifest únic que cada any s'encarrega amb una persona diferent, rellevant. En aquest cas s'ha escollit el senyor Pere Mateu, que és una persona rellevant de la Catalunya Nord, i aquest manifest, doncs, l'ha elaborat. Aquest any és molt bastant curt, però molt contundent. I podeu recollir o podeu llegir aquest manifest a la web que hi ha, on hi ha tota la informació aquesta que us estic dient. Doncs la podeu trobar en una web que és flama.cat, i en aquella podreu trobar documentació de tota la història de la Flama del Canigó, dels inicis de la Flama, dels procediments per demanar permisos, inclús per transportar la Flama, i en definitiva volem que la Flama arribi a més poblacions de les que cada any estem arribant, i com a símbol d'unió entre tots els catalans, els països i poblacions i persones i entitats de la nostra terra.
Doncs només ens queda afegir bona revetlla amb aquest foc que ens agermana, i bon 24 de juny, Sant Joan i Festa Nacional dels Països Catalans. Gràcies, Toni Vidal.
Molt bé, bona revetlla a tothom. Moltes gràcies per convidar-me.
I així, amb aquest regust dolç i festiu a revetlla, a Sant Joan, a Diada Nacional dels Països Catalans, acomiadem el Penedès en Xarxa d'aquest dimecres 18 de juny. Fins demà!